Molt bona tarda, són les dues. Pimec reclama un criteri estàndard per regular l'ús de la mascareta dins de les empreses.
Notícies migdia. Núria García.
Després que s'hagi aixecat l'obligatorietat de dur la mascareta en interiors, són els comitès de prevenció de cada empresa qui haurà de decidir si es continua portant. La patronal de la petita i mitjana empresa no hi està d'acord i diu que la norma és ambigua. Josep Maria Catalán és el president de Pimec Vallès Occidental.
Hi ha empresaris i empreses que han decidit que voluntàriament, en funció del lloc i mantenint uns, si es mantenen uns espais o estan dintre uns espais tancats, millor dit, pues evidentment continua important la mascareta, no? I si no n'hi ha la distància adequada d'aquest metro i mig, dos metres entre un lloc de treball i un altre, pues sí, igual. Jo crec que és molt precipitat en aquest moment ara definir el què i el com, no?
Una opinió que també comparteixen des del CIESC, un altre patronal, en canvi des del sindicat Comissions Obreres, veuen amb bons ulls que els serveis de prevenció de cada empresa avaluïn els riscos de cada lloc de treball per decidir si cal o no portar la mascareta. És el tema de la jornada, però en tenim més. Per exemple, que la Fundació Impulsa té vacats aquest curs una vintena d'estudiants de la ciutat o que Xavier Jiménez s'ha desvinculat temporalment de la UES a l'espera de declarar demà com a investigat en el cas Jubany.
Notícia. És migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Repassem la situació del transport públic. Daniel Cáceres des del Transmet. Bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem que la línia R4 de Rodalies Renfe circula amb afectacions que poden superar els 20 minuts derivat d'una incidència en les instal·lacions. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
I pel que fa a les carreteres catalanes, ja s'ha obert el carril que s'havia tallat aquest matí per un accident a la Ronda de Dalt a Barcelona en direcció Llobregat, amb tot i lentitud i aturades des de Santa Coloma de Gramenet. També s'ha normalitzat ja la situació del trànsit a la P7 a l'altura de Barberà, que s'havia hagut de tallar durant una estona cap a Martorell a conseqüència d'unes obres.
La notícia del dia.
Pimec demana al govern un sistema homogeni per fixar l'ús de la mascareta en entorns de treball, una posició compartida pel CIESC. Els sindicats, en canvi, valoren positivament les instruccions del govern central per a les mascaretes. La patronal lamenta, d'una banda, que s'hagi descarregat en les empreses la regulació del que consideren un problema de salut. De l'altra, no entenen que s'estigui parlant de les mascaretes a les escoles des de fa mesos i, en canvi, es descuidi el teixit productiu. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Pimec demana una reunió amb la Generalitat i amb els agents socials per tal d'establir els criteris pertinents. Els petits empresaris se senten oblidats. Així ho ha assegurat aquesta mitja hora Josep Maria Catalán, president de Pimec Vallès Occidental.
A l'última hora se'n recorden de Santa Bàrbara quan trona, no? Se'n recorden que n'hi ha un teixit productiu que en aquest moment és molt important que estigués millor definit les normes que tenim que seguir en aquest tipus de pandèmia o en aquest tipus de veure si realment aquesta pandèmia s'ha acabat o és una mesura provisional o quan durarà el fet de treure-la o tornar-la a posar, no?
Catalán creu que les empreses es troben en una situació injusta perquè s'està traslladant a la categoria de risc laboral una qüestió que considera que és de salut pública. Lamenta també que Salut no ha actualitzat la resolució del departament, ja que encara segueix vigent la versió del març. Una postura similar, tot i que menys vehement, és la que manté Alicia Bosch, presidenta del CIESC.
Es nota faltar una mica més de concreció i més quan no es deixa un cert marge de mobilitat, no? O de disponibilitat. Però confiem que els nostres serveis de prevenció ens donaran un cop de mà. Això sí, que ells tinguin també la certesa i la seguretat que tenen i disposen de totes les dades, d'acord? Per poder-nos, per no crear espais d'inseguretat.
Precisament el paper dels serveis de prevenció és el que els sindicats valoren positivament de les instruccions del govern central per les mascaretes. Ivan Ramos, secretari general de Comissions Obreres al Vallès i a la Catalunya Central, creu que ja està bé que siguin els responsables de riscos laborals de les empreses qui determinin les ubicacions particulars on cal mantenir la mascareta.
És evident que la norma general no pot contemplar el caràcter específic de cada un dels llocs de treball que poden tenir totes les empreses. Pues un exemple, no? Pues en una empresa de producció de qualsevol ram, pues no és el mateix la persona que està en una cadena de muntatge o en un lloc productiu que la persona que ha d'atendre visites o clients.
Ramos reconeix que els primers dies hi està havent més incertesa i que la comunicació sobre el fet que la responsabilitat de la decisió recau en la prevenció es podria haver fet abans de l'entrada en vigor.
A tot això, la mascareta ja no serà obligatòria en els centres de treball de la Generalitat, així s'ha acordat a la Mesa General de l'Empleat Públic de la Generalitat de Catalunya.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Una vintena de joves de Sabadell han pogut accedir a aquest curs a la formació professional gràcies a una beca de la Fundació Impulsa. Es tracta de nois d'entre 16 i 20 anys en situació de vulnerabilitat prèviament acreditada pels serveis socials de l'Ajuntament.
El valor afegit de la beca Impulsa és que, a banda de sufragar els estudis i lliurar un portàtil als alumnes becats, els adjudica un mentor que els fa un acompanyament, principalment de caire emocional. Fernando García, un dels alumnes sabadellencs becats aquest curs, que estudia un cicle mitjà de cuina i gastronomia, ha explicat què li aporta aquesta figura. Ho ha fet en una entrevista al Cafè.
Sí, hablamos sobre eso, me pregunta todos los días cómo voy y pues nada, me da un buen seguimiento, la verdad, ayuda porque es como un amigo muy bueno que te aconseja en todo y te intenta ayudar en todo. Pero cuando haces algo mal te lo explica, oye, sabes que has hecho esto mal y te intenta ayudar para que lo vuelvas a hacer bien y cosas así.
A més de la vintena de sabadellencs actualment becats, una quarantena més han presentat una sol·licitud per accedir a aquesta ajuda de cara al curs que ve. En total, la Fundació Impulsa té becats 247 estudiants i busca una vintena de mentors nous pel pròxim setembre.
Inés, la plataforma pública i en català impulsada per la Intersindical, els sindicats USTEC, sindicats d'estudiants dels Països Catalans, la COS i també la CGT. Rafa Artiaga, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu de la plataforma és mantenir el català com a llengua vehicular en les escoles públiques i demanar la retirada de la reforma lingüística del 25%, perquè creuen que deixa el català en una situació desfavorable de desigualtat. Yolanda Segura, portaveu de Pública i en català, ha parlat al Cafè sobre la línia que volen seguir.
La defensa de l'escola pública en català, la llengua d'aprenentatge en els centres educatius ha de ser el català, el model d'escola ha de ser la immersió, que és la que assegura que la vehicularitat del català, i dos, per demanar la retirada de la proposta de modificació de la llei de política lingüística.
A la llarga, intenten combatre que el castellà arribi a ser la llengua vehicular a Catalunya, perquè consideren que els joves deixarien d'aprendre el català.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Demà divendres al matí ha de declarar pel cas Jubany Xavi Jiménez, que va ser inclòs com a investigat en la causa poques hores abans de la seva prescripció. Jiménez coneixia Elena Jubany de la Unió Excursionista de Sabadell.
La policia científica ha conclòs que és autor de part dels anònims que va rebre la víctima unes setmanes abans de l'assassinat a Sabadell de la bibliotecària de Sant Manat ara fa 20 anys. El president de la UES, Josep Maria Mañosa, assegura que Jiménez s'ha desvinculat ara de l'entitat.
El Xavi Jiménez va sortir una mica tot aquest tema en una reunió de seccions amb la Junta. Els membres que hi havia a la reunió van dir, home, que per tot el que estava passant, doncs, que es podia entendre, hi havia molta gent, doncs, que entenia que el que estava passant, i ell amb la implicació que té amb la UES, que és vocal d'entitat, que ve a les sortides de la secció Natura encara, és un membre actiu, doncs se li va dir, doncs, que això podia perjudicar el bon nom de la UES, i ell, doncs, molt correctament, ens va fer un escrit a la Junta, ens va dir, doncs, que ell feia un pas al costat.
D'aquesta manera deixa d'estar implicat directament amb la secció Natura i també amb les sortides que s'hi realitzen. Mañosa se solidaritza amb la família i demana que qui tingui informació la doni. També lamenta que ningú s'ha acostat a la UES a preguntar pels fets. La família Jubany, de la seva banda, informa que per Xavi Jiménez els fets no prescriuran fins al 2041.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Continuem endavant. L'Entesa proposa que l'escola d'infermeria s'ubiqui a la nau Bosser al lloc de l'art tèxtil. La formació ha presentat avui una proposta alternativa a la de l'equip de govern.
Implica construir un nou edifici i un aparcament soterrat de dues plantes. Amb tot, es disposaria de 4.000 metres quadrats per acollir els alumnes d'infermeria. A més, se'n pacificaria l'entorn. L'exregidor de l'Entesa, Isidre Soler, apunta als avantatges del projecte.
El tèxtil és un edifici molt potent, amb molta capacitat, al marge, diguéssim, de tots els problemes que hi puguin haver, doncs, que han sorgit, que no haguessin hagut de sorgir mai. Pensem que no només el tèxtil, sinó en molts altres edificis, hi ha d'haver un debat ciutadà de què s'hi fa.
D'altra banda, des de l'Entesa demanen que s'obri un debat ciutadà per decidir justament el futur de l'art tèxtil.
La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.
Aquest any, sí, els carrers de Sabadell tornaran a fer olor de llibres i roses. S'ompliran de sabadellencs passejant i Ràdio Sabadell us ho explicarà. Dissabte, a partir de les 4, des de la plaça Doctor Robert, programació especial de Sant Jordi. Viu la Diada enganxat a la ràdio.
Ràdio Sabadell, 20 anys fent ciutat.
Amb Jardineria Queralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Queralt encertaràs.
Jardineria Queralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
Jardineria Queralt. Ràdio Sabadell. Notícies.
Les 2:11, les sancions de Rússia arran de l'esclat de la guerra amb Ucraïna estan afectant d'una manera o altra totes les empreses de Sabadell i la comarca que tenien relació amb aquest país. Això ho han expressat a aquesta emissora des de la Cambra de Comerç, Karen Madrid.
De fet, les sancions estan afectant tots els productes, menys el petroli i el gas. Ramon Gavarró, president de la Comissió d'Internacionalització de la Cambra, ha destacat el cafè, els efectes que això pot suposar.
A curt termini s'estan rebent els productes que de Rússia que estan prohibits perquè són contactes anteriors a la guerra, i però hi ha una problemàtica d'increment de preus i ara sobretot els propers mesos.
Tot i això, Gavarró admet que en els últims mesos s'havien reduït considerablement els contractes amb Rússia per part d'empreses sabadellenques, perquè ja hi havia altres sancions i també incertesa.
I el sabadellenc Fèlix Colomer presenta Fugir, un documental sobre l'acollida de 6 infants ucraïnesos que han arribat a Catalunya fugint de la guerra. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. La cinta recull el testimoni d'en Vitali, en Sasha, en Ruslan i els més petits, en Denis i els bessons Alona i Artion. Els 6 germans van aconseguir marxar de Nicopol dies després que comencés la invasió russa gràcies a l'ONG Vallesana Tano, que ha organitzat l'acollida en famílies catalanes. Colomer va acompanyar-los a recollir l'autocar amb més de 100 infants a bord a la frontera amb Polònia i acompanyar-los fins al seu viatge a Catalunya. En declaracions al matí, el director ha explicat els detalls del documental.
Tota l'estona jo estava intentant pensar, no?, quina era la història, la intenció, quin era el guió que es anava muntant, clar, sobre la marxa, i ràpidament vaig tenir molt clar que la història era aquesta, no? Una història de fraternitat, de 6 germans, on els germans grans consolen els petits, i una història de converses i una road movie.
Fugir s'emetrà dimarts a la nit al Sense Ficció de TV3, que també ha programat Sasha, el reportatge d'un dels germans que Colomer va fer el 2015.
I precisament Pedro Sánchez ja és a Kiev, on s'ha de reunir amb Zelensky, perquè també després que Rússia avui hagi confirmat que ja té tot el control sobre la ciutat de Mariupol.
El president espanyol ha viatjat juntament amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a la capital ucraïnesa per reunir-se amb el president d'aquest país. Per la seva banda, el Kremlin ha fet un comunicat assegurant que tenen el control de tota la ciutat portuària. També han informat que la planta metal·lúrgica d'Azovstal hi ha entorn de 2.000 soldats ucraïnesos que resisteixen l'agressió russa.
Notícies migdia.
Recta Final reivindica el paper de les dones compositores a través de la seva música. Joventuts Musicals presenta amb veu de dona un espectacle per homenatjar les dones a la música d'ahir, avui i demà.
Clara Schumann, Fanny Mendelssohn o Pauline Viandot són només alguns dels noms coetanis de grans compositors, però que no apareixien en els programes per ser dones. Per defensar la seva obra, Joventuts Musicals ha programat demà al vespre el concert amb veu de dona, amb la mezzosoprano Mireia Pintó, el pianista Vladislav Bronevetsky i l'actriu Sílvia Bell, que posarà veu a les cartes de la compositora Johanna Kinkel. Pintó assenyala en declaracions al matí que és un acte important.
Es considerava, doncs, que era com molt pretensiós que una dona pogués compositora. Parlo sobretot de les compositores que incloem en el programa, que són compositores del segle XIX. I pensem que és música de molta qualitat i és moment de donar-los veu.
El recital de demà a les 8 el completen algunes àries i peces de papers femenins com Carmen de Bizet o Safo, de l'òpera homònima de Gounod.
El temps.
La previsió, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, encara hem de tenir el paraigües ben a prop i és que continua plovent en molts indrets de la meitat est del país, comarques de Girona, Barcelona i cap al Camp de Tarragona. També durant aquestes últimes hores ha plogut en molts indrets de Catalunya, de l'interior, comarques de Lleida, també cap a l'interior, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, però a poc aquesta precipitació es va desplaçant cap a l'est i això també significa que durant la tarda a poc ha d'anar minvant la precipitació de la resta del territori i també del sector del litoral, però encara s'espera pluja ben bé fins a mitja tarda. Per tant, durant la tarda s'espera que s'obrin clarianes cap a l'interior, aquí l'ambient serà més suau i agradable respecte al que vam tenir ahir, però en canvi a punts costaners i del prelitoral la temperatura encara es mantindrà un pèl baixa, però demà sí que tindrem un temps força més diferent que el d'avui, amb més domini del sol i per tant temperatures també més suaus durant les hores centrals del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 a Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm